Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Incertesa i preocupació entre els residents de l'antiga presó de Palma enfront del procés de desallotjament que, tal com va anunciar ICORT, ha començat ja avui matí amb el control i la identificació dels que hi viuen per actualitzar el cens. Molts no saben on aniran, on viuran després, alegant que no poden pagar un lloguer, ni tan sols els que tenen feina.
Yo vivo en la calle, acá no hay agua, no hay luz. Y me dicen que tengo que irme. Entonces no hay más. ¿Y cómo qué puedo hacer yo? Yo no cometo delitos. Yo soy una persona trabajadora. Voy, trabajo, y vengo, y vuelvo.
No nos dan ninguna solución. Aquí estamos gente, trabajadores, otros que no, pero no nos dan ninguna solución. ¿Qué van a conseguir con esto? ¿Un censo? ¿Y dónde nos vamos? Si nos echan mañana, ¿dónde nos vamos?
De manera més immediata, l'Ajuntament s'ha centrat en el tràmit per recuperar l'immoble i deixar la zona buida i evitar així que un incendi com els que hi ha hagut els darrers dies acabi en tragèdia. La voluntat era fer-ho de forma immediata, però com que no hi ha risc d'esfondrament, s'han de seguir uns terminis més llargs. En paral·lel, està cercant opcions d'allotjament per totes les persones que quedin al carrer una vegada es desallotgi la instal·lació els pròxims dies. És un assumpte destacat de l'actualitat aquest dimecres 25 de febrer. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la crisi migratòria?
L'arribada d'embarcacions precàries dels darrers dies impulsa el rebuig del PP a la regularització extraordinària aprovada per Madrid. Dimarts presenta una proposició no de llei al Parlament davant les crítiques de l'esquerra.
Es repeteixen els problemes amb el sistema de recepta electrònica.
Tres dies després de la migració de sistema hi torna a haver incidències a les farmàcies que han de retornar a la feina manual, fet que lenteix el procés.
A Eivissa, la boira de les primeres hores del matí també avui ha causat incidències a l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Fins a les 10 del matí s'han produït retards de fins a una hora i mitja i un vol de Barcelona ha hagut de tornar al seu origen perquè la boira li ha impedit aterrar a Eivissa.
Un menorquí ha aconseguit anul·lar un deute de 173.000 euros gràcies a la llei de segona oportunitat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'home es va endeutar a conseqüència de la reducció dels seus ingressos per un problema cardíac. La malaltia el va deixar uns mesos sense poder fer feina i poder fer front, doncs, a les despeses i va sol·licitar diversos préstams. No obstant, després de diverses revisions, se li va comunicar que no podia tornar a treballar. Amb la pensió per incapacitat, no pot assumir les quotes bancàries. I davant aquesta situació, el despatx d'advocats de Repara tu deuda ha acudit als tribunals perquè se li apliqui la llei de segona oportunitat.
A Mallorca, els usuaris de patinets i bicicletes disposaran d'aparcaments segurs a les aturades de tren i de bus. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una prova pilot que posarà en marxa el govern a 5 municipis per facilitar l'ús del transport públic. Aquest estiu s'instal·laran en les 100 primeres places i la previsió és estendre-les a altres pobles.
Tot això quan el govern espanyol ja ha publicat a la web de la Moncloa els documents al voltant de l'intent de cop d'estat del 23F d'ara fa 45 anys. Una passa que fa enmig d'un ambient polític remogut i avui amb la resolució d'una incògnita. Yolanda Díaz fa una passa al costat i no liderarà la candidatura de Sumar a les eleccions de 2027. En parlarem més àmpliament en els pròxims minuts pel que fa als esports. Molt pendents del Mallorca, que encara no ha fet oficial qui és el substitut de Yagoba Arrasate. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte contra la Reial Societat a Somos, en el que ha estat el primer dia sense Yagoba Arrasate. La sessió l'ha dirigida l'entrenador del filial mallorquinista Gustavo Siviero, així com tres membres del primer equip, Xisco Campos, Xim López i Miquel Artigas. El club continua sense anunciar qui serà el substitut de Yagoba i, per tant, qui debutarà a Somos dissabte contra la Reial Societat. Els noms que agafen força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta.
Tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat de nou la jornada amb boires d'origen marítim. A hores d'ara ja s'han esvaït, però podran tornar a darreres hores a punts del migjorn i del llevant de les illes. Més enllà d'això, avui molt de sol, vent fluix i mar en calma. Tot això acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. La màxima et situarà entre els 18 i 23 graus aproximadament, un valor superior als que tocaria per un mes de febrer. I en vista demà tornaran també les boires al llarg de la matinada, principalment al sud i a l'est de les illes. Menys probables, això sí, a les Pitiuses, on el vent tindrà una mica més d'entitat. Més enllà d'això, esperant que en conjunt el vent bufi fluix, la mà. Sí que tindran qualque redal de maror, principalment entre Eivissa, Formentera i el sud de Mallorca, a la resta del territori molta més calma. I d'altra banda, també tindran molt de sol i una temperatura sense gran canvis. Un vespre fred, acompanyat també d'unes hores diurnes, amb una temperatura molt més elevada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Ajuntament de Palma ha començat avui a primera hora del matí els tràmits per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens elaborat per Cort, resideixen a l'antiga presó, tot enmig del malestar dels afectats que aleguen no tenir on viure.
Amb un ampli dispositiu de seguretat, la policia local ha començat a identificar-los, a censar i a notificar que comença el procés de desallotjament i de recuperació de l'immoble. Uns tràmits que ha presenciat en aquest primer dia el primer tinent de Batllia, Javier Bonet, qui assegura que ara la preocupació màxima de Cort és evitar mort pel risc d'incendis a la instal·lació després dels episodis del cap de setmana.
Pidiendo auxilio a todas las administraciones, que es lo que se tiene que hacer en un momento tan crítico como este, y le repito, tenemos una situación peligrosa, en la que después de este fin de semana que ha habido 4 incendios y se tuvo que rescatar a 4 personas ya en una situación muy delicada, lo que único que pretendemos es que nadie se muera esta noche incendiado, calcinado o asfixiado.
L'inici dels tràmits de desallotjament l'han criticat els afectats. Cadascun té una història, alguns són mallorquins, altres de fora, però comparteixen les dificultats per aconseguir un sostre d'un dia per l'altre.
Trabajo aquí afuera de Palma, pero es aquí dentro de la isla, en Calvia. Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda donde ir. Es incómodo. Disculpa.
I don't have any place to go.
No tinc un lloc on anar, un lloc on viure. I estar aquí és la millor opció. Fa molt de fred al vespre. No pots dormir a fora.
You can't sleep out.
Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Yo no cobro nada. Me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores? Por favor.
M'he separat de la dona. Fa 6 anys vaig estar aquí. I, bueno, hi havia menys problemes. No hi havia delinqüència cap ni una. Perquè hi havia més gent espanyola i mallorquina. Però bueno, pues, tot s'ha mesclat i tal. I se pensa que tot és cachondeo. No vol dir... També hi ha de bona gent. Lo que pagaban justo por pecador.
Cort complirà amb els terminis legals per al desallotjament. Els residents hauran de deixar voluntàriament la presó antiga en 4 dies, tot i que en el cas dels que s'hi neguin, serà un jutjat que decidirà al respecte.
Allà a l'antiga presó fan feina diverses entitats socials i algunes ja fan pressió per cercar una solució al problema que s'obre ara amb el futur d'aquests residents. Carme Moreno, bon dia, conta'ns.
Bon dia. Sí, una de les entitats que fa feina a l'antiga presó Els Metges del Món, la seva coordinadora, Esther Callizo, ha lamentat que el desallotjament que ha iniciat l'Ajuntament es du a terme amb manca de previsió, ja que diu que Horta no ha donat una alternativa habitacional als residents de la zona. Callizo ha explicat que davant d'aquest escenari, molts dels habitants acabaran vivint al carrer, als diferents assentaments que hi ha a ciutat. Tant la Creu Roja com Metges del Món fan feina aquí a peu de carrer donant una ajuda humanitària al resident de l'antiga presó. Els ofereixen, per exemple, ajuda per tramitar l'empadronament municipal o per tramitar la targeta sanitària. Callizo ha assenyalat que el 60% de les persones a qui ajuden són homes d'origen espanyol que a causa de la crisi residencial s'han vist abocats a viure aquestes antigues instal·lacions. Un segon perfil de persones persones que atenen l'ONG procedeixen d'Amèrica Llatina. Hi ha un grup més minoritari de marroquins i algerians. Tot i que Callizo entén que la presó no és un bon lloc per viure perquè diu que és un espai insalubre i insegur, lamenta la resposta de cort i assegura que ara els residents tenen por i en alguns casos ni tan sols entenen l'idioma i no saben ben bé què passa. L'escoltam.
Aquestes persones no desapareixeran d'aquí. Se n'aniran a viure a una altra banda amb unes condicions totalment insalubres. I això és una previsió que hauria d'haver fet l'Ajuntament perquè no són persones que han aparegut d'aquí noves des de fa una setmana, sinó que ja fa anys que tenim aquesta situació. Per tant, han tingut anys per preveure com fer aquest desallotjament.
El primer tinent de Batla de Palma, Javier Bonet, no comparteix les crítiques de Metges del Món i demana la seva ajuda.
És que ara és el moment d'ajudar, no és el moment de criticar. Si Metge del Món vol ajudar, estem encantats de rebre tota la seva ajuda. Aquí no és que hi hagi hagut falta de planificació o no falta de planificació, la realitat és que aquest cap de setmana va haver quatre focs.
L'Ajuntament de Palma ha convocat per passat demà divendres la Junta Local de Seguretat, on hi participarà la delegació del govern, que assegura que col·laborarà amb l'Ajuntament. A més, espera conèixer a través d'aquesta trobada els plans de l'equip de govern per dur a terme aquest desallotjament.
Gràcies, Carme. Com dèiem, Cort cerca ara solucions residencials. Ho fa amb el Bisbat, amb l'Exèrcit i amb altres institucions per als residents de l'antiga presó. Des del govern, la presidenta Marga Proens ha donat tot el suport a la corporació municipal.
Un missatge de suport a l'actuació de l'Ajuntament de Palma, una actuació que ja no se podia fer esperar més, una actuació que jo crec que és sobretot d'humanitat. Vol dir, la situació que se venia donant els darrers mesos, molt incrementada els darrers dies a l'antiga presó de Palma, és del tot injustificable.
Mentrestant, la Conselleria d'Habitatge es posa a disposició de Cort davant la possible necessitat que alguna família vulnerable, que ara viu a l'antiga presó, necessiti un habitatge social. Escoltam el conseller José Luis Mateo.
Des de la Conselleria, des del govern, des de qualsevol administració de les Illes Balears, sempre estem abierts a la col·laboració. Pero insistimos, creemos que la gestión que está llevando a cabo el ayuntamiento sobre este tema es impecable, impecable en todos los sentidos, y simplemente pues apoyar la iniciativa que se ha llevado a cabo.
Més enllà de les reaccions polítiques, també els veïnats de la barriada de Cas Capiscol han parlat del procés que començarà. Mercè Lorca és membre de l'associació.
Ja sabem que serà un procés tira, que arribarà un poc llarg, però esperem que arribi a Contòquia, que se faci amb consciència i tal, sobretot tenint en compte la gent més vulnerable que de vera necessita un habitatge o algo, i que no sigui força, que no faci mal a la resta de segon qui.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la crisi migratòria centra també l'actualitat aquests dies. La delegació del govern estatal ha informat de l'arribada avui de dues noves embarcacions irregulars. La primera a Eivissa amb 30 persones a bord i la segona a Formentera amb 15.
Aquestes se sumen a les 10 barques que arribaren ahir amb un total de 180 persones. La majoria de les embarcacions han estat localitzades a Formentera, una en aigües de Cabrera i una altra al sud-est de Mallorca. En una d'elles, el patró ha estat detingut, segons ha informat la delegació del govern.
Estem parlant d'havers 300 persones migrants que han arribat els darrers dies, en les darreres 48 hores. La majoria ho han fet a les Pitiuses, on ha rebut la primera atenció per part de la Creu Roja. En el cas d'Eivissa, aquestes xifres han superat la capacitat prevista a l'embalat de Botafoc.
S'ha superat el màxim de capacitat d'acollida en aquest embalat, que està preparat per acollir-ne 160. Aquestes darreres hores s'han superat les 200 i això ha obligat a traslladar els migrants arribats a Formentera a dependència de la Policia Nacional d'Eivissa. La Creu Roja està fent la primera acollida de les 283 persones ateses a les Pitiuses. La majoria han estat enviades a la península i dues a Palma. Per cert, 244 d'aquestes persones han manifestat a la Creu Roja que volen seguir la seva ruta migratòria.
I en aquest sentit, el director general d'Immigració i Cooperació del Govern, Manuel Pavón, assegura que el sistema d'acollida balear està proper al col·lapse.
Y no nos olvidemos que la instalación de estas carpas han costado 7 millones de euros a los contribuyentes. De hecho, las carpas instaladas en Formentera ya no tienen capacidad para todas las personas que están llegando. Esto evidencia una falta de planificación ante una crisis que es estructural y no puntual. Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso. En apenas 2 días han llegado 15 menores de edad más. I aún no sabemos cuántos menores venían en las últimas pateras.
D'altra banda, el Partit Popular es mostra convençut que la regularització de persones migrants impulsada per Pedro Sánchez no farà més que provocar més arribades. Per això ha presentat una iniciativa al Parlament que es debatrà dimarts que ve en contra d'aquesta regularització extraordinària.
Escoltam el popular Sebastià Sagreras justificant la mesura i la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el PP de copiar-los el discurs.
Continuarà l'efecte querida, que en aquests moments som l'únic país de la comunitat europea o de la Unió Europea que fa aquesta regularització i, per tant, això durà com a conseqüència que no només arribin, sinó que quedin a Espanya.
Que estan copiando un discurso i que se adelantan pues, para tener el protagonismo, com ha pasado con otro tipo de leyes.
L'Esquerra lamenta la deriva que assegura ha pres del PP pel que fa a la immigració. Considera que els populars estan segrestats per Vox. Són José María García, d'Unides Podem, Lluís Apisteguía, de Més, i Marc Pons, del PSIP.
El Partit Popular ara mismo està presionado tantísimo por él, la ultraderecha, que no va a poder hacer ningún movimiento que a la ultraderecha le siente mal.
Entre l'original i la còpia, la gent sempre tirarà l'original.
El Partit Popular ara mismo està presionado tantísimo por él, la ultraderecha, que no va a poder hacer ningún movimiento que a la ultraderecha le siente mal.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El nou responsable de Funció Pública de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, encara la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg. Bausà, que agafa el relleu de la fins ara regidora d'aquesta àrea, Mercedes Celeste, diu que respecta les protestes dels agents, però els demana col·laboració en la roda de reunions que reprendran per desencallar el conflicte laboral.
Bausà ha explicat que serà prudent, que primer vol reunir-se amb els afectats després del primer contacte que va tenir ahir amb ells, just quan va ser nomenat. Sobre la nova manifestació que han convocat per demà els sindicats policials, que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament, el regidor ha dit que la respecta, però demana als representants dels agents que tinguin en compte que es comença de zero.
Tothom té dret a manifestar-se, no seré jo el que digui el que han de fer, el que sí que esper és que doncs, responguin, ajudin entre tots a arribar en aquesta benentesa que tots esperam per es bé de tots. Per tant, ja els hi dic i ho reitero una altra vegada, mà estesa i porta oberta.
S'ha de recordar que el conflicte de l'Ajuntament de Palma amb la policia local fa temps que està encallat. Els sindicats reclamen l'aprovació immediata del pla de reordenació d'aquest cos policial que els ha de garantir millores laborals i d'organització. Es queixen que Cort n'ha retardat el vistiplau amb explicacions que consideren insuficients.
Més coses, impulsar la reindustrialització de les Balears i reforçar el pes de Menorca dins l'economia és l'objectiu del govern que ha anunciat l'elaboració d'un nou pla d'indústria, Excel.
S'aprovarà a finals d'any i marcarà el full de ruta per fer créixer el sector i fer-lo també més competitiu. Menorca és l'illa amb un teixit industrial més fort i diversificat de la comunitat. I la indústria, de fet, representa el 8,6% de la seva economia, el doble, per exemple, que a Mallorca. Escoltem la presidenta del govern, Marga Proens.
Dins aquesta estratègia de transformació, dins aquesta estratègia sortida també d'espat per la sostenibilitat, mantenir el pes de la indústria i apostar per la reindustrialització, per no dependre tant del sector servei, és bàsic.
Enguany, el govern ja ha destinat 2 milions d'euros en ajudes a la indústria de Menorca. La presidenta visita durant el dia d'avui diverses indústries de l'illa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta.
30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tercer dia del nou sistema de recepta electrònica i avui s'han tornat a registrar problemes de dispensació a les farmàcies, aquesta vegada per una nova actualització durant la nit.
L'actualització ha comportat que, en lloc de passar la targeta, s'hagi de clicar el número de la Seguretat Social que es troba en el mateix document de plàstic. D'aquesta manera es garanteix que el client pugui treure la medicació. Això sí, el procediment és més lent. Ho explica un dels farmacèutics afectats.
Depèn de la CIPSALUT, lo àgil que sigui, no s'haurà de resoldre aquesta problemàtica. Ha fet una cosa que està malament, l'han volguda posar bé i ha provocat això.
Els pacients accepten la incidència amb resignació.
Sí, han posat, sí, he vist que tocava molt de... Sí, sí, i això per què no? Se li deu haver romput o què?
Com qualcú hagi de mestir les pastilles urgentament i no els pugui pagar, estamos apanyaus.
Ahir vaig venir per medicament de l'al·lèrgia, tampoc funcionava. Posta el dia que he dit que ja era hora, perquè això s'havia d'haver previst, almenys, per la gent que té medicació fixa i duradera. L'altre, pues, anem apanyant.
I l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears demana al govern que reestructuri el sistema sanitari per fer-lo més eficient. A més, apunten, part de les reivindicacions dels metges en vaga han de ser respostes per l'executiu i no per Madrid.
Aquesta entitat formada per professionals sanitaris recorda que les qüestions salarials d'organització del servei i les càrregues de feina són competència de la comunitat. Per això, el seu president, Joan de Pedro, exigeix que es gestionin adequadament les llistes d'espera sense abusar de derivacions a la privada.
Pero eso se puede hacer. El sistema tiene músculo para eso, ¿eh? Porque se gastan muchísimos millones en una derivación que no da buenos resultados. Gastémoslos de otra forma.
Demanen que part del pressupost de derivació serveixi per contractar metges a la sanitat pública. Així, apunta Miguel Reyero, es millorarien tant el servei com les condicions de feina.
Hay hospitales como Inca que hacen 60 horas semanales porque las plantillas no pueden cubrir las guardias con 60 con las plantillas. ¿Cómo puede mejorarse? Pues evidentemente aumentando las plantillas, que nada tiene que ver con el Estatuto Marco porque depende de la comunidad autónoma.
I de l'Estatut Marc, el també membre de la directiva, José Manuel Aranda, recorda que prohibeix les guàrdies de 24 hores i obliga un mínim de descans en acabar-les.
¿Por qué los médicos del sindicato médico se oponen a esa mejora? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos. A lo mejor, se me ocurre a mí, es que hay muchos médicos del sindicato médico que tienen consulta privada y que cuando acaban la guardia ya no van a poder trabajar en la consulta privada. Y entonces les va a fastidiar el chollo.
I l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública troba que el govern hauria d'incentivar la dedicació exclusiva si vol mantenir un sistema eficient i de qualitat.
Escoltau l'informatiu migdia.
Un tribunal indonesi ha condemnat a 18 anys els dos assassins de la mallorquina Matilde Muñoz. La sentència es correspon a lo que havia demanat la fiscal. Durant el procés, en aquesta, en aquest, un treballador i un exempleat de l'hotel on s'allotjava la dona, de 72 anys i resident a Mallorca, varen admetre que havien entrat a robar la seva habitació.
Va ser en aquell moment quan la varen matar. La fiscalia els havia acusat d'homicidi, assassinat, premeditat i robatori amb violència, delites que poden implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort, si bé Indonèsia no sol aplicar-la. Recorden que el cadàver de Muñoz va ser trobat el passat 30 d'agost en una platja propera al seu hotel, 2 mesos després de la seva desaparició. Els resultats de l'autòpsia varen revelar que Muñoz havia mort per asfíxia, si bé també tenia signes de traumatismes al cap, al coll i al pit, cosa que va reforçar la hipòtesi que havia patit violència.
I la Policia Nacional ha detingut un jove per una presumpta agressió sexual a una dona a la via pública. Segons els investigadors, es va acostar en dues ocasions a la víctima, tot això al Parc de Palma, en patinet elèctric, i li va tocar les parts íntimes.
Es tracta de l'home que l'estiu passat ja va ser detingut almenys 2 vegades per uns fets molt similars i, per tant, és reincident. Ara, els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la policia investiguen si pot haver-hi més dones víctimes que no hagin denunciat els fets.
Una segona dona ha interposat una denúncia contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, per una presumpta agressió sexual. Els fets denunciats haurien passat el 16 d'octubre de l'any 2021, 8 dies després de la presumpta agressió sexual a Moulia.
Segons ens consta en la denúncia, l'exdiputat i exportaveu de Sumar al Congrés l'hauria obligada a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. Posteriorment, la víctima va iniciar un tractament psicològic. El seu advocat, el mateix que va triar la primera denunciant, Elisa Moulia, ha sol·licitat que es protegeixi amb confidencialitat absoluta la seva identitat.
I el Congrés ha parlat del darrer cas de violència masclista que va tenir lloc a Sant Antoni i Eivissa fa 10 dies. Els populars han demanat avui la dimissió de la ministra d'Igualtat, que ha assegurat que s'està fent feina en la xarxa de protecció a les víctimes. Són el diputat del PP, Jaime Miguel de los Santos, i la ministra Ana Redondo.
Se coló en la casa de su expareja y le propinó tal paliza que casi la mata, y el dispositivo antimaltrato que le había impuesto un juez no funcionó hasta que no estaba detenido. Y usted, todavía en su escaño, está esperando a que la víctima salga de la UCI y pida que dimita.
Estoy muy consciente de que la única vía es seguir mejorando los sistemas de protección, la red de protección.
Ho dèiem en titular, ja es poden consultar els documents desclassificats del 23F a la web de la Moncloa. Inclouen informes i transcripcions custodiats fins ara pels Ministeris de Defensa, Interior i Afers Exteriors. Un dels informes del Servei Secret admet que 6 dels seus agents varen estar implicats en el cop d'estat.
En un altre dels documents, un soldat revela que els militars que van emprendre Televisió Espanyola tenien ordres de tirar a matar. En total s'han publicat 167 arxius, 45 anys després de l'intent del cop d'estat d'Antonio Tejero. Durant la matinada s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre aprovada pel Consell de Ministres ahir per fer-ne possible la desclassificació i publicació. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que la democràcia guanya amb això.
Un episodio difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que creo que, bueno, hoy hacemos también un poquito mejor a nuestro país y a nuestra democracia.
Un dels noms propis de l'actualitat avui és el de Yolanda Díaz. Ha fet un pas al costat i descarta encapçalar Sumar en les pròximes eleccions generals. La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha comunicat que deixarà la política quan acabi la legislatura. Ho ha anunciat ella mateixa en la xarxa social Blue Sky.
En una carta de 4 pàgines assegura que és una decisió meditada i que ja l'ha traslladada al seu cercle més proper, a la seva família i al president del govern, Pedro Sánchez. La justifica per donar espai i temps per impulsar una refundació d'aquest espai polític. El seu futur era una de les incògnites sobre la refundació de l'aliança electoral dels partits de Sumar. Precisament Díaz no va assistir dissabte a l'acte públic d'Esquerra Unida, els Comuns, Sumar i Més Madrid, en què aquestes formacions varen reafirmar el seu compromís de presentar-se plegades en les pròximes eleccions.
En un vídeo de 3 minuts, Yolanda Díaz s'ha compromès a fer feina des del govern estatal per avançar en tot el que queda per fer.
Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de salir a ganar. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir d'ahora.
I Junts ha confirmat que demà votarà en contra de l'escut social que inclou la moratòria antidesnonaments per protegir les famílies vulnerables.
Ho farà sense el suport de la formació catalana, el decret de que haurà demà mateix, perquè Junts condicionen votar a favor de l'escut social si es treu d'aquest decret l'ocupació.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma comença a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. És el primer pas per a la remodelació d'aquest indret actualment molt degradat. En total s'han adquirit 25 locals per 4,2 milions d'euros.
Els usuaris de patinets i bicicletes disposaran d'aparcaments segurs a les aturades de tren i de bus.
Es tracta d'una prova pilot que posarà en marxa el govern a 5 municipis per facilitar l'ús del transport públic. Aquest estiu s'instal·laran les 100 primeres places i la previsió és estendre-les a altres pobles.
Primera reunió de coordinació per rehabilitar el sindicat de Felanitx.
Consell, Govern, Ajuntament i l'equip d'arquitectes seleccionat han creat un grup de treball per consensuar els usos que tindrà l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del municipi.
Tot d'una, parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via i cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la port. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I ara, doncs, la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser.
1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem, en titulars, l'Ajuntament de Palma comença a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major, primer pas per a la remodelació d'aquest indret actualment molt degradat. En total, s'han adquirit 25 locals per 4,2 milions d'euros.
El regidor de Funció Pública, Medi Ambient i Sostenibilitat, Llorenç Bausà, ha explicat que compten en tenir la titularitat de tots els locals després de l'estiu o durant el darrer trimestre de l'any. Aquí serà quan podran començar les obres de remodelació de la plaça Major, un projecte ambiciós, ha dit Bausà, per recuperar una zona de molt de valor, però actualment degradada.
Això se tracta d'una actuació imprescindible per a recuperar les galeries comercials del subsol, aquell espai que, com bé saben, duen uns anys ja en una situació d'abandonament i que presenta un estat impropi d'una ciutat com Palma, i molt manco un lloc tan emblemàtic per a tots nosaltres com a la plaça Major.
El projecte pretén deixar bona part de les galeries, ara molt obscures i poc transitades, a l'exterior, amb sortida una plaça en la mateixa planta que es veurà des de dalt.
El projecte planteja una ambiciosa reforma que entre els seus elements doncs, més destacats han de destacar obrir les galeries subterrànies, generant un espai molt més ampli en aquella zona central de la nostra ciutat.
D'altra banda, els usuaris i de patinets i bicicletes disposaran d'aparcaments segurs a les aturades de tren i de bus. Es tracta d'una prova pilot que posarà en marxa el govern a 5 municipis de l'illa per facilitar l'ús del transport públic. Aquest estiu s'instal·laran les 100 primeres places i la previsió és fer-ho extensible a altres pobles.
Consell, Inca, Sa Pobla, Llucmajor i Manacor seran els primers pobles que tindran aparcaments segurs per a bicicletes i patinets aturades de tren o de bus per facilitar que els usuaris continuïn el trajecte en transport públic. Seran amb armariets tancats similars al que ja existeixen a altres ciutats de la península. José Luis Mateo és el conseller de Territori, Habitatge i Mobilitat.
Se trata fundamentalmente de facilitar la intermodalidad para los usuarios del nuestro transporte público. En definitiva, que cualquier usuario pueda desplazarse a las estaciones de tren o de autobuses con patinete, con su bicicleta, pueda dejarla allí con total y absoluta seguridad.
Mateo s'ha reunit amb representants dels diferents ajuntaments per posar en marxa el projecte valorat en 260.000 euros. Raúl Domínguez és el regidor de Transport i Mobilitat d'Inca i Mateu Marçà, el de Medi Ambient de Manacor.
A veces siempre se quedan aparcados, si os fijáis, en los guardarraíles o los guardabarros, los quitamines, estos que ponemos al lado.
El requeriment està molt gran i, per tant, sempre és bona notícia que se facin inversions en aquest cas. Malment sigui en temes d'allotjament de patinets i bicicletes.
Y los usuarios en valoran sobre todo la seguridad.
Hace creo que como 5 meses se lo han robado, porque lo ha dejado acá en la estación de Consell y de pronto, cuando ya está regresando de su trabajo, ve y no la encuentran.
Quedan expuestas ahí total. No es muy buena dejar tu bicicleta ahí.
Pues ya te digo que roban. Vaya si roban.
Els primers aparcaments tindran cabuda per a 10 bicicletes i 10 patinets, disposaran d'endoll de càrrega elèctrica i es tancaran en pany. Es preveu que estiguin operatius a mitjan estiu.
2:37, canviem de qüestió. Polèmica estellencs per l'aprovació del nou Pla General d'Ordenació Urbana. L'oposició ha denunciat que el canvi en el planejament beneficia propietats del Batlle i d'un regidor de l'equip de govern.
El nou Pla General d'Estellencs preveu la construcció d'una rotonda i un vial que partirà de l'entrada del poble i passarà per uns terrenys que fins ara eren rústics i es convertiran en urbans. L'oposició denuncia que aquesta requalificació beneficia solars que són propietat del Batlle, d'un regidor del Partit Popular i de familiars seus i no descarten dur el cas als tribunals. Guillem Ensenyat, el regidor de Per Estellencs.
Aquesta planificació urbanística, sospitant que és un urbanisme a la carta, que respon a interessos personals i a interessos que són propers al Partit Popular d'Estellencs.
També critiquen que s'ha previst un creixement desmesurat que no s'ajusta a les necessitats del poble. El Batlle, per contra, defensa la normativa. En una primera votació, el Batlle i el regidor decidiren no intervenir per incompatibilitat, però aquesta setmana han hagut de votar-hi a favor perquè requeria majoria absoluta. Bernat Isern és el Batlle del municipi.
No per 3 persones que fan molt de renou, vol dir que sigui tot el poble que vulgui un canvi o que no els hi paresqui raonables aquestes normes.
El planejament possibilitarà la construcció de 12 noves cases unifamiliars i una promoció d'habitatges protegits. També traurà trànsit rodat del nucli urbà. A partir de demà s'obrirà un termini d'al·legacions de 60 dies.
Més notícies. Primera reunió de coordinació per rehabilitar el sindicat de Felanitx. Consell, Govern, Ajuntament i l'equip d'arquitectes han creat un grup de treball per consensuar els usos que tindrà l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del municipi. Encara no hi ha data d'inici de les obres, però l'objectiu, asseguren, és redactar l'avantprojecte al més aviat possible.
El projecte Reviure el sindicat, elaborat per 5 joves arquitectes, va guanyar al novembre el concurs internacional Europan D8 entre una trentena de propostes. 3 mesos després, avui, ha començat a caminar amb una primera trobada entre totes les administracions per consensuar i definir els usos del nou edifici, com explica Francisca Gual, una de les dues arquitectes mallorquines al capdavant del projecte.
Al final nosaltres fèiem una proposta de concurs amb uns usos que nosaltres pensàvem que eren suficientment híbrids i hi havia misticitat suficient com per poder tornar a revalorar l'edifici, però s'haurà de consensuar, no?, i dialogar amb les administracions quines possibilitats hi ha i quins serien aquests programes més òptims per al sindicat.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha remarcat la col·laboració amb el govern i els ajuntaments per avançar el més aviat possible en el projecte.
Les hem d'agrair l'esforç que varen fer per presentar-se, però sobretot donar-los l'enhorabona per haver aconseguit guanyar aquest concurs i començar, a partir d'aquesta reunió que hem tingut de coordinació, es compte enrere perquè el projecte sigui una realitat i perquè després puguin treure la licitació també el més aviat possible.
I tot i que encara no hi ha una data d'inici per a les obres de rehabilitació, sí que han començat les obres per esbocar un edifici annex que no forma part del sindicat. Així ho ha confirmat la batllessa de Felanitx, Catalina Soler.
El Consell de Mallorca du una obra bastant important, que és tot un edifici annex en el sindicat, que estava en blocs, pràcticament, que no tenia aquest sentit, que el tomen. Per tant, veure un moviment, jo, què desig i què espero, com a felanitxera, evidentment, que a partir d'aquí, que són unes obres que fas Consell de Mallorca, ja comencen després amb altres obres d'aquestes.
El projecte de rehabilitació del sindicat preveu acollir un espai multifuncional amb un centre de creació cultural i artística, un espai per exposicions de la memòria del passat com a celler i un espai de laboratori de gastronomia del producte local amb botiga i restaurant. També planteja la incorporació d'habitatge cooperatiu i d'habitatge públic per a ciutadans residents a Felanitx.
D'altra banda, el govern impulsa la modernització integral del sanejament d'Andratx amb una inversió de 4,3 milions d'euros. L'actuació, finançada en quasi un 50% en l'impost de turisme sostenible, permetrà modernitzar la infraestructura obsoletes i millorar l'eficiència del sistema de depuració.
El termini d'execució és de 14 mesos i la previsió és que les obres al port que afecten a la línia 1 del port acabin el pròxim mes d'abril, mentre que el conjunt de les actuacions estaran en funcionament el gener de 2027. Estefania Gonzalvo és la batllessa d'Andratx i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
Perquè són unes obres que eren molt necessaris per al municipi, que tenien molt de problemes d'abocaments i que eren reclamades per al municipi d'Andratx durant fa molt d'anys.
És una renovació de tota la xarxa de sanejament d'aquí d'Esport d'Andratx. És una obra molt important, són 4.300.000 euros financiats en BTS i Canon de Saigo i suposa una obra fonamental.
Més notícies. Llorenç Galmés ha presentat avui matí l'aval del PP per revalidar la seva candidatura com a president del Consell de cara a les eleccions del 2027 amb un total de 3.155 signatures. Una cinquantena de representants regionals, insulars i municipals han assistit a l'acte de la seu del PP a Palma. Sobre les principals propostes del partit, ha destacat que s'estan treballant i s'anunciaran durant les pròximes setmanes.
El president Galmés s'ha mostrat convençut de poder guanyar les pròximes eleccions al maig de l'any que ve i ha destacat que els més de 3.150 avals s'han aconseguit durant una setmana i representen el suport de tot el partit.
Avui venim a presentar el projecte de tot el Partit Popular de Mallorca, allà on tots els afiliats s'hi senten representats i, sobretot, hi formen part activa. Al llarg d'una setmana intensa hem aconseguit recollir 3.155 avals que representen tots i cada un dels pobles de Mallorca, des de Palma fins a Andratx, passant per Pollença, fins a Cala Ratjada i fins a Calvià.
Després de lliurar els avals del comitè organitzador del Congrés Insular, Llorenç Galmés ha afirmat que les principals propostes per a la pròxima candidatura s'anunciaran durant les pròximes setmanes.
I un darrer punt, perquè al CUDI aquesta setmana han començat les obres d'asfaltatge del municipi. Unes feines que no es duen a terme des de fa més de 16 anys, l'Ajuntament assegura que els carrers estaran arreglats abans de la temporada turística. Les obres tenen un cost de 9 milions d'euros.
En total s'asfaltaran 72 carrers del municipi. Les tasques es desenvolupen en tres àrees: el CUDI, el Port i el Canada i una altra part del moll. Les obres van començar dilluns i acabaran per abril o maig, excepte una part, que tornaran a començar el novembre de l'any que ve. El regidor d'Obres Pròpies, Rafael Ferrer, ha destacat que s'asfaltaran sobretot carrers molt transitats on hi ha hotels.
Almenys deu fer més de 16 anys que no s'ha asfaltat i van treure aquest projecte gros d'asfaltar. Perquè hi ha zones on hi ha molt d'hotel que s'asfalta està molt malament. I quan seria el carrer Miner, Batzango, Imprià, darrere tot està molt malament. O Ucanada, que són zones residencials, també està molt malament.
I un darrer punt, perquè en el marc del Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Bunyola presenta una nova edició de l'exposició Històries de Vida, un projecte fotogràfic i testimonial que enguany estableix un diàleg directe entre generacions de dones del municipi.
Després de l'èxit de la primera edició, centrada en les històries de 17 dones grans de Bunyola, la mostra incorpora ara 18 joves del municipi que expliquen com han començat la seva vida acadèmica i laboral, quins han estat els seus referents locals i quina és la seva visió actual sobre el feminisme.
Arribem així a les 2:55 minuts, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Una informació esportiva que passa a Xisco Ribas. Bon dia de nou.
Bon dia.
Per aquesta incògnita, aquesta incertesa al voltant del Mallorca, que no ha fet oficial encara, qui és el substitut de Jagoba Arrasate?
L'equip ha tornat avui a la feina la supervisió de Pablo Orteix per preparar el partit de dissabte contra la Reial Societat a Somos, i ho ha fet a les ordres de l'entrenador del filial, Gustavo Siviero Sanbibiloni. Hi ha anat Toni Fuster. Bon dia, Toni.
Bon dia, Xisco Ribas. Avui, Gustavo El Chiqui Siviero, juntament amb tres membres del primer equip, Xisco Campos, Xin López i Miquel Artigas, han dirigit aquesta sessió d'entrenament. Una sessió amb vista a preparar ja el partit contra la Reial Societat a l'estadi de Somos aquest dissabte a partir de les 6:30. A Sanbibiloni avui no hi han estat damunt la gespa el futbolista Maras Kumbula, Takuma Sano i els dos porters, Lucas Bergström i el Pichu Cuellar. En aquest cas ha estat Nil i també l'altre porter, un altre porter del filial, els que han pujat a entrenar amb el primer equip. En un dematí solejat a la ciutat esportiva Antonio Ascensió, en gran presència també de mitjans informatius. Tot això passava mentre, per altre costat, el propietari Andy Colberg i el director de comunicació, Héctor Martín, es troben concretament a Londres per presentar el model d'èxit empresarial del club mallorquinistes en diferents parcel·les, és a dir, el model del club i també la gestió en una conferència. Demà l'equip tornarà a la feina, serà a partir de les 10:30, veurem ja si amb el nou entrenador.
Moltes gràcies, Toni. Ara la incògnita és qui serà l'encarregat de substituir Jagoba, i els noms que agafen més força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta. Pel que fa a Javi Gracia, la primera volta, Pablo Ortiz ja en va valorar el fitxatge. Té experiència a primera, a la Premier, a Grècia i a Rússia. Va entrenar Sergi Darder al Màlaga, Toni Lato al València i Mateo Josef al Leeds United. A més, fa 20 dies va dimitir com a tècnic del Watford, de la segona divisió anglesa. Sergio González fa més de 2 anys que no entrena, però suma 244 partits a la Lliga entre Espanyol, Cádiz i Valladolid. Té més experiència que cap altre aspirant al càrrec. És l'entrenador més que va fer debutar Rayo a la primera divisió. I format a l'Escola Barça, Xavi García Pimienta és el perfil més ofensiu i el seu nom no és la primera vegada que és als plans del director esportiu del Mallorca. Té experiència a primera divisió, Las Palmas i el Sevilla, d'on va ser destituït la temporada passada. Un dels altres noms amb el qual s'ha rumoretjat d'ençà del comiat de Jagoba és el de Toni Amor, ajudant de Javier Aguirre a la selecció mexicana. I Aguirre, precisament, va encarregar-se ahir de desmentir-ho. El sentim.
Nadie le ha hablado y él me asegura que se queda. Es decir, si no hay oferta o no hay interés, pues no debe ser parte de esta rumorología de, pues de este nuestro deporte, ¿no? Cualquier parte del mundo, alguien suelta un rumor y se va a hacer una bola de nieve y no hay manera de contenerla hasta que en este momento yo te digo que él no ha recibido ninguna oferta, ningún comunicado de nadie oficialmente, nadie. Y se queda. Me lo garantizó hace una hora o así, por lo tanto no tengo nada más que agregarme.
Sí, com sigui, el fitxatge del nou entrenador serà imminent perquè, com dèiem, l'equip rebrà la Reial Societat de Somos aquest dissabte. En tot, ahir es va confirmar l'horari per a la jornada 29. El Mallorca s'enfrontarà a l'Elx el dissabte 21 de març a les 2 del migdia a l'Estadi Martínez Valero.
I a la primera federació, l'AUD Eivissa continua preparant el partit de diumenge contra el Tarassona.
El conjunt dirigit per Miguel Álvarez no vol perdre el ritme de victòries, almenys a Can Misses, i ja accelera el ritme per superar diumenge els aragonesos, que es troben només un punt per damunt de la classificació. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, l'Eivissa s'ha entrenat aquest matí amb l'atenta mirada del president Amadeo Salvo. Preocupació per saber cap a on trencarà la dinàmica de l'equip, que en les darreres 6 jornades ha intercalat victòries importants a casa amb derrotes com a visitant per la mínima. L'equip millora en el joc i potser cal pensar en positiu. Per exemple, en la darrera derrota a Terol contra un equip més sòlid estructuralment i millor en la classificació que el Nàstic o el filial Bètic, les anteriors sortides, l'Eivissa va jugar un partit més uniforme en totes les fases del joc. Sense poder crear un gran nombre d'ocasions davant d'una estructura defensiva de 1-5-4-1, l'equip de Miguel Álvarez va saber encontrar espais per generar. Segons ha pogut saber B3, per al cos tècnic i la direcció esportiva dels aragonesos, aquesta versió de l'Eivissa i l'Aldense de Claudio Barragán, ara quart classificat, són els millors equips que han passat per l'estadi Pinilla aquesta temporada. I això s'ho van transmetre a l'expedició Blaucel. L'Eivissa va jugar diumenge a Can Misses davant del Tarassona. Al seu estadi, els d'Álvarez han fet 3 grans partits darrerament. Falten 13 jornades. Hi ha temps per a la remuntada, la classificació i enllaçar més de 2 victòries seguides, tot i la dificultat del calendari.
A la Champions, ahir vespre, l'Atlètic de Madrid es va classificar per als 8ens de final.
L'equip matalasser va guanyar el partit de tornada al Bruges per 4-1 amb hat-trick de Sorloz i va deixar el resultat global en 7-4. Escoltant l'entrenador Cholo Simeone.
Hay un trabajo enorme detrás de todos estos resultados que empiezan a ser más positivos que negativos. Han venido muchos jugadores nuevos la temporada pasada, han venido muchos jugadores nuevos esta temporada y volver a reinventarnos nunca es fácil. Y cuando vos ves la predisposición, la convicción con la cual entran los suplentes cuando les toca entrar, eso a mí me sigue emocionando.
I avui serà el torn del Real Madrid, que rebrà la visita del Benfica quan siguin les 9 del vespre. Un empat seria suficient per als blancs, ja que varen guanyar el partit d'anada per 0-1. El porter del Madrid, Thibaut Courtois, ha dit quines són les claus per a aquest enfrontament.
Tener la afición con nosotros, animando todo el partido y que nosotros en el campo empezamos bien el partido desde el primer segundo. Al final es un resultado engañoso porque si te meten gol ya empatan la eliminatoria, entonces es a nosotros de empezar bien, de jugar bien, de estar concentrados con intensidad, actitud y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos.
L'entrenador del conjunt portuguès, José Mourinho, no estarà present a la banqueta del Bernabéu per mort de la seva expulsió al partit de la setmana passada per protestar. L'altre protagonista, i no per mèrits esportius, és Prestiani. L'argentí, acusat per Vinícius d'insults racistes, ha estat sancionat per la UEFA i no podrà jugar avui vespre.
En voleibol, el Conecta Balear Manacor viatja avui a València per disputar la Copa del Rei.
Després de caure a la final a l'edició passada, l'equip dirigit per Alexis González vol llevar-se l'espina i aconseguir el primer títol de la història del club. Per fer-ho, el seu primer rival serà el Leganés demà als quarts de final. Escoltam el jugador del conjunt manacorí, Àlex Ribas.
El objetivo, ganar la Copa. ¿Qué va a ser? Cuando planteamos los objetivos de temporada, uno era pues volver a llegar a la final y tratar de ganarla. Y lo que te has dicho, ya hemos llegado a la final, ya sabemos lo que es perderla, así que ahora con ganas de ganarla, sí. Es un rival difícil, al ser un equipo de abajo, pues bueno, puedes puedes llegar a veces a entrar un poco más tranquilo a los partidos, cosa que nos ha pasado y se nos ha escapado, pero nada, nosotros lo encaramos como una final, los tres partidos, el primero de todos es el jueves y ya te digo, una final.
I acabem amb dues notícies breus.
En bàsquet tenia Maguire el nou fitxatge de l'Azul Marino. La jugadora irlandesa arriba procedent de la Lliga Femenina 2 i jugarà a les ordres d'Alberto Antuña el que resta de temporada. La base ha disputat 20 partits amb el Baracaldo Emcumen a la divisió de bronze espanyola amb una mitjana de 6 punts, 2 assistències i 2 en 3 rebots per partit. Maguire, que també ha competit a nivell universitari als Estats Units, compta en trajectòria internacional en la seva selecció. L'any 2019 va liderar el conjunt irlandès a conquistar la medalla de bronze al Campionat d'Europa Femení Sub-20. I pel que fa a la segona fe, Mohamed Issouf deixa de ser jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni. El club ha arribat a un acord amb el francès per a rescindir el seu contracte. D'aquesta manera, l'ala pivot cercarà més minuts en el seu nou destí. I en pàdel, l'argentí Sebastián Nerone és el nou entrenador de Gemma Triay. L'ex número 1 del món i una de les figures més respectades en el món del pàdel s'unirà a l'equip junt amb Delfi Brea i Jorge Martínez. Tot això després que la menorquina i Rodrigo Vide, qui era entrenador de Gemma Triay des de fa pràcticament 5 anys i mig, anunciessin la seva ruptura.
Gràcies, Xisco. Arribem així a les 2:55. Fem una petita pausa i tornem amb la crònica cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui fa 100 anys, el número 24 del carrer de Sant Alonso, al barri de la Calatrava de Palma, estava de dol. Moria un dels grans noms de la literatura illenca catalana universal, Joan Alcover. Per commemorar aquesta efemèride, allà mateix, a l'actual Centre de Cultura de l'UCB, s'ha remodelat l'oferta museística de la mà de Mallorca Literària. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
S'inaugura avui capvespre, però els periodistes ja heu pogut conèixer la nova proposta.
I ha estat de bracet de Carme Castells, que és la directora gerenta de la Fundació Mallorca Literària, qui juntament amb Joana Serra, cap d'àrea de museus, han trescat pels llegats i arxius per trobar joies que fins ara estaven amagades. Joies que passen des d'una fotografia.
Aquesta és una fotografia en què se veu Joan Alcover, que està d'excursió per la Serra de Tramuntana, l'han relacionada amb un poema, l'ermità qui capten, que parla sobre s'aprofundir en el paisatge que s'està contemplant, no?
O a un quadre d'un autor inesperat.
O aquella peça que veig allà, aquell dibuix que m'ha aparellat en notes de DEA, que és una pintura feta per Joan Alcover, l'única que han localitzat en els fons, i que trobàvem que era una meravella perquè dialogava molt bé amb notes de DEA. Notes de DEA...
A partir d'ara, que anava bé, hi trobarem actualitzat i contextualitzat el despatx del poeta, allà on creava i allà on comença també la visita. Ens endinsarem també a la saleta on es reunien cada diumenge a la tertúlia, on, com diu una de les dites que presideix aquest espai, probablement el que passava era això.
Amics prenguen cafè arran del foc, fumem i conversem, que és una mica l'expressió de lo que probablement s'ànim, que probablement devia haver aquí quan se reunien.
I quan diguem amics, són amics amics, en masculí, Costa Llobera, Llorenç Ribé, Miquel Ferrà. De fet, la proposta museística es permet una llicència que és ben bona d'endevinar.
Vos puc demanar si endevineu quina és la salvedat.
Sí, clar.
Maria Antònia Salvà. Maria Antònia Salvà no va participar a les tertúlies, era un saló exclusivament masculí, però vàrem pensar que per significància literària, cultural i de relació, perquè ara ho veureu en la documentació, havia de ser present.
El recorregut ens presenta la seva vessant pública, fins i tot política, la creativa, la d'amistat i, esclar, la de pèrdua i desolació, fruit d'una biografia marcada per la tragèdia, amb la mort de l'esposa i la de quatre dels seus fills. L'espai dedicat a aquest plany és especialment colpidor.
Llàgrimes en forma de vers, de versos dolorosos, que és com un repertori de dol que necessitam, no?, a sa vida, necessitam acudir moltes vegades a sa poesia per expressar allò que no trobam paraules, i d'aquí hi ha un bon repertori.
I el cant de la Balanguera, esclar, amb el piano de Miquel Brunet i mil veus de mil edats i el paisatge de mil Mallorques clou aquesta proposta que ara, gràcies a la renovació de la Mallorca Literària, confia a multiplicar les visites entre escolars i la població en general.
El músic i productor mallorquí Lluís Cabot, conegut artísticament com a Caluigi, ha estat premiat amb el guardó Joan Traiter, el millor productor per als Enderroc 2026.
Un reconeixement que consolida la seva trajectòria després de l'etapa al capdavant de Sousa, que escoltam de fons i que el situa com una de les figures clau de la producció del pop actual. Els premis es lliuraran els dies 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona.
Tres, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 25 de febrer. L'Ajuntament de Palma ha començat avui a primera hora del matí els tràmits per desallotjar les 200 persones que resideixen a l'antiga presó. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Amb un ampli dispositiu de seguretat, la policia local ha començat a identificar-los, a censar i a notificar que comença el procés de desallotjament i de recuperació de l'immoble. La Cort assegura que la preocupació màxima és evitar morts pel risc d'incendis a la instal·lació després dels episodis del cap de setmana. El dispositiu, però, ha estat rebut amb moltes crítiques pels afectats.
Trabajo aquí afuera de Palma, pero es aquí dentro de la isla, en Calvia. Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda de salir. Es incómodo. Disculpa.
Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir, yo no cobro nada, me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros, ¿dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores, por favor?
També parlam avui de la crisi migratòria.
I és que més de 300 migrants han arribat a les illes les darreres 48 hores, la majoria ho han fet a les Pitiuses. El director general d'Immigració, Miguel Pavón, assegura que el sistema d'acollida balear està proper al col·lapse.
Y no nos olvidemos que la instalación de estas carpas han costado 7 millones de euros a los contribuyentes. De hecho, las carpas instaladas en Formentera ya no tienen capacidad para todas las personas que están llegando. Esto evidencia una falta de planificación ante una crisis que es estructural y no puntual. Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso. En apenas dos días han llegado 15 menores de edad más. I aún no sabemos cuántos menores venían en las últimas pateras.
De nou avui parlem de problemes amb el sistema de recepta electrònica.
Tres dies després de la migració del sistema hi torna a haver incidències la dispensació automàtica de medicaments a les farmàcies que han de retornar a la feina manual, un fet que alenteix el procés. Ho explica un dels farmacèutics afectats, consultat per IB3 Notícies.
Depèn de la CIPSALUT, lo àgil que sigui, no s'haurà de resoldre aquesta problemàtica. Ha fet una cosa que està malament, l'han volguda posar bé i ha provocat això.
El govern espanyol ja ha publicat a la web de la Moncloa els documents sobre l'intent de cop d'estat del 23F de 1981.
Un dels informes del Servei Secret admet que sis dels seus agents varen participar activament en el cop d'estat i ho varen intentar encobrir. En un altre dels documents, un soldat revela que els militars que varen prendre televisió espanyola tenien ordres de tirar a matar. En total, s'han publicat 167 arxius, 45 anys després de l'intent del cop d'estat d'Antonio Tejero. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que la democràcia guanya amb la desclassificació dels documents del 23F.
És un episodi difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que creo que, bueno, hoy hacemos también un poquito mejor a nuestro país y a nuestra democracia.
Yolanda Díaz fa una passa al costat i no liderarà la candidatura de Sumar a les eleccions de 2027.
En una carta de 4 pàgines assegura que és una decisió meditada i que ja l'ha traslladada al seu cercle la més proper a la seva família i al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El seu futur polític era una de les incògnites sobre la refundació de l'aliança electoral del partit de Sumar